El PNB busca un acord ràpid amb els socialistes per repetir pacte de govern a Euskadi. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La victòria del PNB a les eleccions basques d'ahir, combinada amb la majoria absoluta que continuen sumant nacionalistes i socialistes a la cambra basca, conforma un panorama plàcid per la governabilitat a Euskadi, Joan Bota.
Nacionalistes i socialistes confirmen l'interès mutu per reeditar una coalició que garanteix també que el PNB continuï donant suport a Pedro Sánchez a Madrid.
L'ascens de Bildu, espectacular, per tant, no alterarà les majories ni a Euskadi ni a Espanya. Enviat especial a Euskadi, Arnau Maimó.
Dia de ressaca electoral al País Basc, però els partits van per feina. El PNB i el Partit Socialista han insistit en la seva predilecció per reeditar la coalició i ho volen tancar com més aviat millor. Els socialistes ja han avisat que volen tenir més pes en el futur executiu d'Imanol Pradales. Bildu accepta la segona posició electoral, tot i l'empat històric amb el seu màxim rival, a qui avui ja li ha ofert pactes puntuals durant la legislatura si són en clau nacional i social.
Un cop superades les basques, les pròximes eleccions són les catalanes. La campanya electoral comença aquest divendres i d'aquí a 3 setmanes exactes, dilluns 13 de maig, us n'estarem explicant el resultat.
Abans, els últims dies de precampanya estaran marcats per l'arrencada de les comissions d'investigació pel cas Koldo al Congrés i al Senat, amb doble compareixença del favorit pel 12 de maig, Salvador Illa.
La primera cita és aquesta tarda. De moment, però, aquest matí, qui ha parlat, molt poc, ha estat Koldo García. Madrid, Paula Brujats.
Sí, primer ha dit que no contestaria cap pregunta avui al Senat perquè ja l'investiga la justícia i és allà on ha de donar explicacions, però després s'ha animat i al final ha explotat davant les preguntes dels senadors. Koldo García ha defensat que és innocent, que se l'acusa sense proves d'haver cobrat comissions i també s'ha presentat com una víctima, diu que se l'ha crucificat.
La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Me han crucificado vivo. Que si tengo relación con uno, tengo relación con otro, yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle.
En la informació internacional, a Israel dimiteix el cap de la intel·ligència militar pels errors que van permetre els atacs de Hamas el dia 7 d'octubre. És l'origen de l'actual guerra a Gaza. Corresponsal a Jerusalem, Roser Oliver.
Es tracta del primer alt càrrec que dimiteix per no haver previst ni previngut l'atac més devastador en la història d'Israel. Segons una enquesta coneguda avui, el 62% dels israelians consideren que haurien de plegar tots els responsables de les errades del 7 d'octubre.
La guerra al Pròxim Orient, però també la guerra d'Ucraïna, han catapultat la despesa militar mundial a xifres rècord.
Ho constata l'informe anual de l'Institut d'Estocolm sobre recerca sobre la pau, CIPRI, que xifra la despesa dels exèrcits en 2,5 bilions d'euros, o el que és el mateix 300 euros en armes per habitant al món. Sentiu la denúncia de l'investigador sobre seguretat, Víctor Burguete, del CIDOB.
Si hablamos de financiar las compras de armas, no estamos hablando de paz. Esto es ausente en el vocabulario de la major part dels líders europeus.
En 20 anys, el canvi climàtic ha fet augmentar la mortalitat a causa de la calor en un 30%.
Copernicus avisa que el canvi climàtic no es pot aturar i que el que cal és adaptar-nos a la nova situació.
I pel que fa a la cultura, la ja tradicional fotografia dels escriptors premiats de 3CAT marca, amb permís de la previsió del temps, la prèvia de la Diada de Sant Jordi de demà a Montse Camps.
Sí, bon dia. Són una cinquantena d'autors que estan convocats, com Jordi Puntí, Ramon Gené, Marc Bosch o Mercè Ibars, tots amb una obra premiada que es farà en la ja tradicional fotografia a les 3 a la Fundació Antoni Tàpies, emblemàtic edifici de Barcelona amb una gran biblioteca, espai escollit coincidint amb l'any Tàpies. El clic a les 3 i la fotografia es podrà veure al TN Vespre, just el dia abans de Sant Jordi.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'endemà de perdre el Bernabéu i acomiadar-se pràcticament del tot de la Lliga, Xavi Hernández es planteja continuar sent l'entrenador del Barça la pròxima temporada.
Tot està obert a aquesta hora. El Barça va perdre 3-2 al Clàssic i ara el Madrid és líder amb un marge d'11 punts quan falten 6 jornades per al final de la Lliga. I després d'aquesta derrota amb el Madrid, a les últimes hores Xavi Hernández s'estaria replantejant la seva marxa. El tècnic valora seguir un any més i acabar el contracte amb el Barça sempre que es compleixin algunes condicions. En parlarem al Catalunya Migdia i també del Club Natació Sabadell, que celebra la 7a Champions femenina de waterpolo, i al Palau de Plegamans la primera Copa Femenina d'Hoquei Patins.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, aquesta hora és força còmoda. La circulació globalment de retencions només en trobareu si sortiu a la carretera, a la P7 a Barberà, puntuals, direcció cap al nord. A la C59 a Sant Feliu de Codines i a Castellterçol. A la C14 amb l'autovia 7 a Reus, aquí és per obres. I la ronda litoral del Nus de Llobregat a l'Hospitalet, direcció cap al Nus de la Trinitat. I això és per un accident que hi ha hagut. També hi ha una bossa d'aturades més endavant a la sortida de Bon Pastor, sentit Trinitat, i a la Barceloneta, direcció cap al Llobregat.
Molt bé, això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ja tenim aquí Sant Jordi. Després de dies de demanar-te què és Sant Jordi, què és Sant Jordi. Avui és veritat que ha plogut al matí, com a mínim a la costa central, a Girona, al voltant de Montseny. A la tarda hi tornarà?
Sí, hi ha de tornar. Ara mateix hi ha ruixadets, són poca cosa. Són locals, a cavall del Vallès Oriental, Selva i Maresme. Tenim temperatures entre 3 i 8 graus, més baixes que les d'ahir. Fa fred pel que és l'època i sembla que aquesta tarda han de caure ruixats i algunes tempestes, fins i tot amb calamar-se, en tota aquesta zona litoral i prelitoral que va des del Camp de Tarragona fins al sud de les comarques gironines. A destacar que demà tindrem un Sant Jordi de sol, però fred, durant el matí i el migdia. I a la tarda només caurien ruixats, a la Val d'Aran per una banda, independents, podríem dir, dels ruixats que cauran entre el Maresme, la Selva, Osona, Gironès i Vallès Oriental. Per tant, Sant Jordi força bé, tot i que pendents també de les glaçades en zones interiors de la Catalunya central la propera matinada.
Molt bé, gràcies, Mauri. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. A Euskadi, els partits polítics posen fil a l'agulla per dissenyar la pròxima legislatura després de les eleccions d'ahir, que van donar la victòria amb vots al PNB, però empatat amb escons amb Bildu. Els nacionalistes bascos reuneixen la seva cúpula amb l'objectiu de pactar un govern el més aviat possible amb els socialistes i fer l'Endakari i Manol Pradales. L'esquerra Berzale, amb els millors resultats de tota la seva història, admet que és el PNB qui ha de moure fitxa i li ofereix acords puntuals per tal d'avançar en l'autogovern. Enviats especials a Bilbao, José Antonio Rodríguez, Arnau Maimó, bon dia.
Bon dia. El PNB vol anar per feina i hores després de guanyar les eleccions ja ha començat a parlar amb el Partit Socialista per reeditar la coalició de govern, ara amb Imanol Pradales com a l'endecari. El secretari general dels socialistes bascos, Eneko Andueza, també aposta per seure a negociar com més aviat millor i avisa els nacionalistes que volen tenir més pes a l'executiu perquè han guanyat dos escons. Bildu celebra els seus resultats històrics però ja pensa en clau de futur. En una entrevista a ràdio a Euskadi, la Berzale Pello Chandiano ha admès que és el partit nacionalista basc que ha de marcar el camí dels pròxims 4 anys i fins i tot ha obert la porta a pactes puntuals al Parlament si són en clau de progrés nacional i social.
Yo creo que ahora le toca al PNV plantear cuál es el camino que plantea para los siguientes 3 años. En base a eso analizaremos cuál es nuestra posibilidad de participación en ese escenario o en esa gobernabilidad.
El PNB es manté com a primera força política a Euskadi, però Bildu li ha qüestionat l'hegemonia per primera vegada a la història. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el futurible Landacari Manol Pradales reconeixia que han de fer autocrítica.
Nosotros siempre hacemos autocrítica, tenemos que mirar bien siempre la fotografía que sale, ¿no? Entonces estamos en una posición en la que es importante hacer esa reflexión, ese análisis y ver los puntos de mejora y escuchar continuamente a la sociedad vasca.
Aquesta tarda hi ha reunions de les executives dels partits més votats, PNB, Bildu i Socialistes, per analitzar els resultats. Pel que fa a la resta de formacions, el PP ha aconseguit pujar un escó, però no serà decisiu. Sumar s'estrena amb un diputat, Vox conserva el que va aconseguir el 2020 i Podem, que en tenia 6, ha quedat fora.
Tot això a Euskadi, però mentrestant a Madrid, Partit Popular i PSOE fan la seva pròpia lectura dels resultats de les eleccions basques. Pel Partit Popular, la pujada de Bildu és conseqüència dels pactes que el PSOE ha fet amb l'esquerra Berzale. Els han blanquejat, diuen des del PP. A l'altra banda, els socialistes posen el dit a la nafra a la irrellevància del Partit Popular a Euskadi. Madrid, Judit Fernández.
Bon dia. Primeres reaccions de les executives del PSOE i el PP després de les eleccions basques. La portaveu dels socialistes, Esther Peña, celebra els resultats. Una pujada de dos diputats que diu que són extraordinaris. Tenim pes, ha dit, i el farem valdre. Peña ha carregat també contra el PP, que el considera irrellevant.
Así que le pregunto directamente al señor Feijóo, ¿dónde está entrando ahora mismo el Partido Popular tras los datos conseguidos ayer en Euskadi? Abrazar seguramente el discurso de Aznar ha llevado al Partido Popular a los mismos resultados que conseguía el expresidente cuando estaba al mando de Génova.
Acusacions creuades entre els dos partits perquè Borja Sémper, del PP, que ha guanyat un escó, responsabilitza els socialistes del creixement de Bildu.
Que lamentamos profundamente que hoy el independentismo es más fuerte en el País Vasco. Por lo tanto, entendemos que se evidencia una vez más que Pedro Sánchez es una máquina de votos para los independentistas.
I adverteix el PSOE que acabaran provocant una crescuda de l'independentisme català.
Deixem la ressaca de les eleccions basques. La comissió d'investigació del cas Koldo s'ha estrenat al Senat a Madrid amb la intervenció de l'home que dona nom a la trama. Koldo García no ha facilitat cap informació sobre la compravenda de mascaretes durant la pandèmia perquè s'ha acollit al seu dret de no declarar perquè ja l'investiga la justícia. Però, en canvi, ha esclatat contra els senadors i s'ha presentat com a víctima d'un judici mediàtic en una compareixença que ha anat escalant en tensió a mesura que anaven passant l'estona. Madrid, Paula Brejats, bon dia.
Bon dia. Sí, ha anat de menys a més. Koldo García començava negant-se a respondre a cap pregunta.
Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva.
Però al final ha explotat amb tu desafiant, primer a preguntes d'Esquerra Republicana.
A mí ya me han crucificado vivo, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente muerto.
I després xoca amb els populars, a qui ha acusat de lladres.
Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición.
Per acabar defensant que és innocent.
La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Koldo García s'ha negat a donar cap detall de la trama ni a explicar el seu paper, que segons la policia era de facilitador dels contractes amb l'administració, és a dir, el qui obria la porta dels ministeris a l'empresa investigada. S'ha negat a parlar també de l'exministre Ábalos ni de si el va ajudar i ha defensat els treballadors del ministeri de l'embat del PP.
Es totalmente injusto poner en duda su trabajo, porque lo hicieron perfectamente. Y que gracias a Dios no estaban ustedes.
Matí de focus al Senat amb Koldo García, que ha estrenat la comissió, però ara ja passen tots cap al Congrés, on d'aquí a dues hores ha de compareixer el líder del PSC, Salvador Illa, per donar explicacions com exministre de Sanitat. Una compareixença que arriba quan falten tres dies perquè arrenqui la campanya electoral a Catalunya.
Doncs precisament aquest cas Koldo ha entrat avui en la precampanya de les eleccions catalanes. Amb vistes ja a possibles aliances o vetos postelectorals, Esquerra Republicana ha advertit que no pactarà de cap de les maneres amb el PSC si es demostra alguna relació de Salvador Illa amb aquest cas de suposada compra fraudulenta de mascaretes, Marta Corbalán.
El president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha estat molt contundent quan se li ha preguntat si el seu partit podria pactar amb els socialistes si l'exministre de Sanitat i ara candidat del PSC acabés involucrat en el cas Koldo.
És evident que la corrupció sempre és una línia vermella, sí. Miri, que jo no sóc gaire partidari de posar-nos gaires, de línies vermelles, però al final som també els nostres valors.
La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha defensat la gestió d'Illa al capdavant del Ministeri de Sanitat durant la pandèmia i ha negat cap relació amb el cas Koldo.
Avui el Salvador Illa compareix al Congrés per deixar ben clar la seva gestió sota el nostre punt de vista immaculada. I a mi això em sembla que és jugar a l'embolica que fa fort per desprestigiar a un candidat al que em sembla que li tenen una mica de por.
Sobre pactes també n'ha parlat la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, ha reiterat que el seu partit no pactarà amb Junts i ha criticat que el PSC i Esquerra no ho descartin.
Jo vull un govern progressista, però és que tens a un partit socialista que diu estic disposat a arribar a acords amb tots. Home, no és el mateix. És que no és el mateix tindre un govern amb Junts que tindre un govern amb el PP o que tindre un govern amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. No és el mateix. Però és que tenim a una Esquerra Republicana que el que t'està dient és que jo vull tornar a pactar amb Junts, de veritat. Per tant, siguem una mica serioses.
La ressaca de les eleccions d'ahir a Euskadi també ha entrat avui en la precampanya de les catalanes. L'independentisme ha celebrat el gran resultat del sobiranisme basc. Esquerra i la CUP han posat l'èmfasi en l'ascens històric de Bildu, mentre que Junts ha preferit posar l'accent en la victòria del PNB.
Pràcticament un quart de tres de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a la informació internacional.
Catalunya migdia.
A Abacus i Catalunya Ràdio vivim Sant Jordi tot l'abril. Gaudeix del 5% de descompte en llibres i de les més de 300 signatures a llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart. El cap de la intel·ligència militar israeliana dimiteix gairebé 200 dies després de l'atac de Hamas. És el primer alt responsable que plega per aquell error, com ell mateix va admetre fa temps, i que ha empès la regió a un conflicte de final incert. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. A la carta de renúncia, Aaron Haliba diu que la direcció d'intel·ligència militar que ell dirigia no va complir la seva feina i assegura que des de llavors arrossega el pes d'aquell dia negre. Segons una enquesta coneguda avui, un 62% dels israelians creu que tots els responsables d'aquell fracàs haurien de plegar. Ho pensa així el 51% dels enquestats jueus, sobretot els d'esquerra, i un 81% dels àrabs israelians. Poc després dels atacs de Hamas, el cap de l'exèrcit i també el de l'Agència de Seguretat Interior, el Shin Bet, ja van acceptar la seva responsabilitat, però continuen en el càrrec. El qui no ha admès cap culpa és Benjamin Netanyahu. L'exèrcit està fent una investigació interna. Les conclusions s'esperen cap al juny. Aquesta dimissió ha coincidit amb una nova temptativa d'atemptat en ple centre de Jerusalem. Tres persones han resultat ferides lleus quan un cotxe les ha atropellades. De l'interior del vehicle n'han sortit dos homes que han intentat disparar contra la gent amb una metralleta domèstica que s'ha encallat. Els suposats agressors han estat detinguts poc després.
I mentrestant, els ministres d'Exteriors i de Defensa de la Unió Europea, que estan reunits avui a Luxemburg, intenten superar les últimes reticències a enviar míssils Patriot a Ucraïna. Per exemple, les reticències d'Espanya. Els 27 volen arribar a acords concrets per demostrar que no depenen dels Estats Units. També han d'enllestir noves sancions contra l'Iran. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Nou intent de la Unió Europea avui d'arrencar nous compromisos dels socis europeus per l'enviament a Ucraïna de més sistemes de defensa aèria Patriot. Espanya és un dels 6 països europeus que en té i que està sota la pressió de Zelensky per subministrar-ne. Però el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, evita concretar si els donarà a Kiev.
España siempre ha estado allí donde se la necesita, dando el apoyo que necesita. España ya ha dado anteriormente defensas antiaéreas y desde luego va a seguir haciendo todo lo que esté en su mano.
Al cap de la diplomacia europea, Josep Borrell s'ha mostrat confiat que avui es facin passos concrets en una reunió conjunta dels ministres de Defensa i Afers Estrangers, on s'espera per altra banda un acord sobre més sancions a l'Iran per la fabricació de drons i míssils i el seu enviament a forces afins del Pròxim Orient com Hezbollah, el Líban o els Houthis al Iemen. No hi ha consens, però, sobre incloure la Guàrdia Revolucionària en la llista d'organitzacions terroristes de la Unió Europea, tot i la insistència d'alguns socis com Bèlgica.
Sobre Ucraïna, cal afegir que el president polonès s'ha mostrat disposat a acollir armes nuclears al seu país si l'OTAN decideix reforçar el flanc est. Rússia ha estat desplegant cada cop més armament a Bielorússia i a l'enclavament de Kaliningrad, dos territoris fronterers amb Polònia. Precisament aquests dos conflictes, el del Pròxim Orient i també el d'Ucraïna, ara doncs han fet que han portat la despesa militar a un nou rècord mundial, Albert Manyà.
És la conclusió més destacada de l'informe anual de l'Institut d'Estocolm de Recerca sobre la Pau, el CIPRI, que xifra en prop de 2 bilions, en bé, 2 bilions 300 mil milions d'euros el que es va gastar en exèrcits l'any passat, un 7% més respecte de l'any anterior. Els Estats Units, la Xina, Rússia i l'Índia encapçalen la classificació
classificació per països i destaca l'augment precisament d'Ucraïna, un 51%, i d'Israel, un 24%. L'entitat constata que les despeses d'una potència fa disparar les dels veïns.
I a Itàlia encara porta cua la cancel·lació del monòleg antifeixista que l'escriptor Antonio Scurati havia de fer dissabte a la RAI, a la televisió italiana. L'oposició ha acusat el govern d'extrema dreta d'aplicar la censura a la televisió pública, a la qual ja han batejat com a Telemeloni. Roma, Eduard Rubio, bon dia.
Bon dia. La política que està portant endavant la RAI, colonitzant en mans de la dreta tots els espais i programes més importants, ha portat aquest cap de setmana a la censura d'un monòleg dedicat a la festa de l'alliberament nazifeixista que havia de fer l'escriptor Antonio Scurati, vetat a l'últim moment. Mentre l'oposició ha condemnat la que considera la censura de Telemeloni, la Premier per Facebook compartia ahir el text d'Scurati i els suposats 1.800 euros que sol·licitava com a compensació. El quid de la polèmica, però, és diferent, replicava en un acte públic a Nàpols Scurati. La Premier no vol dir mai la paraula antifeixisme en les celebracions de la festa de l'alliberament nacional.
Fins que la paraula antifeixisme no sigui pronunciada per qui ens governa, l'espectre del feixisme continuarà infectant la casa de la democràcia italiana.
L'escriptor ha confessat també tenir por. Quan un líder polític assenyala amb el dit l'enemic, els diaris que donen suport al govern et posen a les primeres pàgines i dibuixen una diana al teu rostre.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, les morts associades a la calor a Europa han augmentat un 30% en els últims 20 anys. Segons l'últim informe del programa Copernicus, el vell continent s'està escalfant més ràpid que la resta del món. L'any passat, a part de batre rècords de temperatura, també es va assolir un nivell mai vist de dies en què el nostre cos va estar sotmès a temperatures que poden ser perilloses per la nostra salut, Montse Poblet.
Aquesta situació es coneix com a estrès tèrmic i el 2023 els europeus la van patir 80 dies a un nivell alt, amb una sensació tèrmica de 32 graus, i 10 dies a un nivell extrem, és a dir, amb una sensació tèrmica per sobre dels 46 graus. L'informe de Copernicus també constata altres efectes del canvi climàtic a Europa. Malgrat la sequera que tenim a l'arc mediterrani, les precipitacions a tot el continent van ser un 7% superiors a la mitjana i els cabals d'una quarta part dels rius europeus van ser excepcionalment alts. Joaquim Muñoz, responsable de monitorització del clima de Copernicus, confirma que aquests contrastos, resultat del canvi climàtic, seran cada vegada més freqüents i intensos.
Lo que ha cambiado es la frecuencia con que estos episodios de tipo anómalo ocurren y también la intensidad, de forma que al final del año, cuando hacemos el cómputo general, nos encontramos que los fenómenos extremos de cualquier tipo, sean sequías o sean inundaciones, son cada vez más numerosos. Por lo tanto, también provocan mayores daños de tipo material y humano.
Copernicus calcula que l'any passat a Europa hi va haver més de 13.000 milions d'euros en pèrdues ocasionades pels efectes del canvi climàtic. Hi van haver 63 morts per tempestes, 44 per inundacions i 44 morts més per focs forestals.
I si ens fixem en el món laboral, l'Organització Internacional del Treball calcula que el 70% dels treballadors a nivell mundial estan exposats a riscos greus per la seva salut per culpa del canvi climàtic, sobretot per la calor excessiva, Pilar García.
I entre els problemes de salut causats per la calor hi ha afectacions renals, esgotament, insolació, rampes i malalties cardiovasculars. Els treballadors més afectats són els que passen bona part de la jornada a l'aire lliure, com els pagesos, els de la construcció o els que gestionen els recursos naturals o la recollida d'escombraries.
Però a més de la calor, també els cops, les caigudes o els accidents de cotxe anant o tornant de la feina formen part de les causes de sinistralitat laboral. L'any passat a Catalunya hi va haver més de 115.000 accidents laborals en baixa.
I van perdre la vida 103 treballadors, un 12% més que un any enrere. Els sindicats augmenten la xifra a 120, tenint en compte les persones que van perdre la vida mesos després de tenir l'accident. A la sinistralitat laboral s'hi han de sumar les malalties professionals, que han crescut un 56%, i han augmentat més entre les dones que entre els homes. Sentim Núria Gilgado, de la UGT.
Les empreses no estan aplicant la llei de prevenció de riscos laborals per evitar els accidents de treball, per evitar les morts a la feina i per evitar les malalties professionals. Volem millores en la llei de prevenció de riscos laborals, s'ha d'adaptar a les noves situacions, ha de tenir perspectiva de gènere.
Els sindicats consideren que les xifres són més altes perquè encara hi ha afeccions provocades pel lloc de treball que no es consideren malalties laborals, com ara alguns càncers.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Una pausa i continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
I per la mama, un d'aventures.
Llestos.
I per la tieta, de detectius.
Fet.
I per la iaia, de por, que li encanten.
El més emocionant de Sant Jordi és fer que les millors històries arribin al seu destí. Des de Nissan t'acompanyem en el camí. Bon Sant Jordi.
I ara, a per les roses.
Nissan, condueix històries extraordinàries.
Tots dos sabem que t'han donat la feina perquè coneixes el nebot del rei.
No conec l'Aràbia Saudita. No sé com van les coses allà.
Tom Hanks.
Mira, la mesquita que es veu des de la meva finestra. És on es fan les execucions. Vol que hi anem ara a fer un cop d'ull? No.
El rei no vindrà avui.
Busca un projecte majestuós en un país que no entén.
Quant temps haurem d'estar esperant el rei?
Tot esperant el rei. A la plataforma 3Cat i a TV3 és la gran pel·lícula de dimecres a la nit.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
Catalunya migdia. 4 minuts i seran 2:15. La Guàrdia Civil assegura que els Latin Kings, detinguts la setmana passada en diversos punts de Catalunya, tenien a punt un atac violent amb armes de foc que hauria pogut provocar morts. Es tractaria d'una revenja contra una banda rival que, fa 2 mesos, va apunyalar un dels seus membres a l'Hospitalet de Llobregat. La banda ja ho tenia tot a punt per atacar, però l'operació de la Guàrdia Civil, la setmana passada, els va desbaratar els plans, en Alfonso.
A finals de febrer, una baralla entre bandes va acabar amb un apunyalament a l'Hospitalet de Llobregat. Era un membre de Reino Hispano, la facció dels Latin Kings a Catalunya. La banda ja tenia preparada una venjança violenta amb les armes de foc i els vehicles a punt per poder atacar. Però el cop de la Guàrdia Civil ho va aturar a temps. Pedro Pizarro, general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, treu pit d'haver desarticulat el grup.
La notícia és que no ha habido notícia. Todos conocemos que hechos han ocurrido a nivel de terrorismo, a nivel internacional. Aquí la notícia és que no hemos tenido una persona con un brazo cortado o muerta. Y esta es la gravedad del hecho que hemos investigado. Hemos evitado que no haya ocurrido esto en Cataluña.
Recordem que l'operació de la setmana passada contra els Latin Kings va acabar amb 32 detinguts, 16 dels quals van quedar en llibertat. La majoria tenien antecedents per actes violents i 2 d'ells eren menors d'edat. El delegat del govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
Que la gent no pensi que hi ha impunitat, que no pensi que no es pot fer res contra aquestes bandes, contra la sensació o la percepció d'inseguretat, doncs a les seves places, als seus carrers, especialment, dic, en aquests barris on normalment tenen una major activitat.
En els 13 escorcolls efectuats en punts de Barcelona i Reus es van confiscar matxets de grans dimensions, punyals, armes de foc i també diferents tipus de drogues amb què traficaven els membres de la banda.
I un exmilitar de 40 anys accepta una pena de 8 anys de presó després de reconèixer que va intentar matar el seu pare a cops de destral. S'ha arribat a un acord entre acusacions i defensa perquè l'acusat té un trastorn psicòtic i per evitar els pares el tràngol d'un judici. Les agressions van passar l'any 2022 al domicili dels pares de l'home a Castelldefels, al Baix Llobregat. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. El pare, que ara té 76 anys, ha de caminar amb bastó arran de l'agressió, i la mare, de 73, té una marca a la cara arran d'aquell dia. Fonts del cas han explicat que mai abans l'acusat, que ja havia estat condemnat per lesions, havia tractat així els seus pares. Ara fa 2 anys va començar a discutir amb la mare i li va clavar diversos cops de puny a la cara. El pare va sortir al replà a demanar ajut i l'home li va fer diversos talls a l'esquena amb una destral. Ha reconegut els fets davant del tribunal i ha justificat que la seva habitació tingués diverses armes de foc pel fet que és col·leccionista.
I durant les pròximes hores es preveu que passi a disposició judicial el jove de 27 anys detingut ahir a Santa Coloma de Gramenet per la seva suposada implicació en l'homicidi d'un altre home durant una baralla en aquest municipi del Barcelonès. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies que haurien provocat el fatal desenllaç i el jutge n'ha decretat el secret de sumari. Segons la informació policial, els serveis d'emergència van rebre un avís cap a les 10 de la nit que els notificava que s'estava produint una baralla en un local del carrer Sant Silvestre de Santa Coloma de Gramenet. L'alerta va activar el protocol i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques. Van localitzar la víctima malferida estesa al carrer i els sanitaris del SEM li van fer maniobres de reanimació, però finalment no li van poder salvar la vida. Poc després, agents dels Mossos van detenir el sospitós, que ara haurà de passar a disposició judicial. Mentrestant, agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord n'han assumit la investigació i el jutge n'ha decretat el secret de les actuacions.
En punt, 2:45 de la tarda, veïns de l'Illa, a la Conca de Barberà, tallen els accessos a l'A27 per reclamar indemnitzacions per les esquerdes provocades per les obres del túnel, tant en carrers com en immobles del municipi. És una de les noves accions de protesta que pensen dur a terme fins que el Ministeri de Transports els doni una resposta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Estava previst que al febrer els afectats cobressin aquestes indemnitzacions d'uns 700.000 euros pactades amb el Ministeri, però aquest no els ha donat cap resposta. Maria Teresa Figueres és la portaveu de l'Associació de Veïns de l'Illa.
Que el Ministeri no dona senyals de vida, quan el que reclamem és el que el Ministeri ha signat. Llavors, l'únic que volem és que obrin en conseqüència.
La falta de resposta és per un altre dels veïns a fer noves accions de protesta com la d'aquest matí, amb la que han fet talls intermitents als accessos de l'A27 durant dues hores. Una acció que es repetirà. L'alcalde de Montblanc, Oriol Pellissó, que ha participat en el tall, diu que és vergonyós que encara no s'hagin pagat aquests diners.
El que trobem més flagrant és la idea de que la ministra es va comprometre, que tot el Ministeri es va comprometre i que el mateix partit segueix governant a l'estat espanyol i que no ens hagin pagat aquestes indemnitzacions. La veritat és que és una vergonya.
L'alcalde no descarta portar aquest assumpte a la sessió de control del Congrés dels Diputats.
I cau la producció de blat de moro a la Garrotxa per culpa de la sequera. En una comarca on era habitual veure-hi molts camps d'aquests cultius, sobretot a la Vall d'en Bas i a la Vall de Bianya, ara els agricultors es veuen obligats a plantar altres cereals. La Vall d'en Bas, Laia Claret.
Exacte, bon dia. Aquí a la Garrotxa, amb l'aigua de la pluja, el blat de moro gairebé no necessita barric. Evidentment, ara amb la sequera això ha canviat i agricultors com en Moisès Mont per primera vegada es veuen obligats a no plantar-ne.
Faig tot cultiu d'hivern, que són blats, ordis i colzes, i el rendiment esperat sí que és menor, però també hem de tenir en compte que la inversió que ha suposat cultivar tot això també és menor.
Ell té 15 hectàrees de cultiu i d'aquestes una és de regadiu, però els últims anys ja havia de regar massa. A més, no vol arriscar per si s'endureixen les mesures del pla de sequera.
Els últims anys ens n'hem trobat doncs, que aquesta hectàrea de regadiu, en comptes de fer un rec de suport, estàvem fent un rec per fer créixer la planta. No sabem què passarà aquest any amb les restriccions d'aigua.
Aquests exagricultors de blat de moro, d'aquesta zona, venen els cereals a granges d'Osona, que geogràficament tenen molt a prop i en fan farratge per bestiar.
I una cosa més abans de la publicitat, Ferrocarrils de la Generalitat amenaça de deixar la gestió de l'estació d'esquí de la Vall de Núria per l'enrocament en les negociacions amb l'Ajuntament de Queralbs, al Ripollès. No es posen d'acord en les condicions per renovar-ne la concessió. Núria Paraire.
Hola, bon dia. Ferrocarrils acusa el govern municipal de voler imposar unes condicions que considera inacceptables, com ara pagar el consistori en lloc dels 10.000 euros a l'any, 25.000 i que l'Ajuntament pugui retirar la concessió si no s'hi fan les inversions previstes. El govern municipal defensa que ha de poder controlar què hi fan. Sentim el president de Ferrocarrils, Antoni Segarra, i l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans.
Acord que, com li vaig dir a l'alcaldessa divendres passat, només pot passar si es tornem a situar en l'acord que vam arribar fa 3 mesos.
De totes les inversions que feien, no tenien que donar cap explicació. I aquí és una mica el canvi de paradigma. Creiem que hem de ser partíceps.
Els serveis tècnics de les dues parts continuen negociant. Ferrocarrils diu que aquesta polèmica no afectarà el servei del tren cremallera que presta.
Passant 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Sentireu, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana Tela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Ocasió. Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
Trescat torna a donar el tret de sortida a la celebració de Sant Jordi amb la ja tradicional fotografia dels escriptors premiats aquest any. Una cinquantena d'autors estan citats a la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, Montse Camps.
La imponent biblioteca de la Fundació Tàpies és l'escenari escollit per aquesta foto de Trescat amb uns 50 autors que ja es preparen pel clic, que serà a les 3. Autors com Jordi Puntí, Premi Sant Jordi per Confeti, que ja es prepara per demà.
Jo crec que hi ha una predisposició a passar-s'ho bé i a buscar autors. Des d'ahir, abans d'ahir, ahir, ja he rebut molts missatges dient on seràs, on estaràs signant.
O Mercè Ibars, Premi Trajectòria, que davant les xifres que es llegeix poc, diu que la seva feina és escriure i després deixar-ho en mans del lector.
Què vols fer-hi? A veure, s'han de fer coses, no? I els escriptors fem la nostra feina. A veure, com deia la Rodoreda, per a un escriptor fer política és produir en català. Doncs jo ja ho faig, eh? Ara, tot l'altre, si hi ha més lectors o menys, no depèn de nosaltres. Nosaltres donem benzina, eh?
Tots els escriptors han estat rebuts pels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Siegfried Gras i Jordi Borda. La fotografia es podrà veure avui al Telenotícies Vespre a partir de les 9.
I'm looking for my connection. We were rerouted through wherever it is we are.
Aquesta que sentim és Meg Ryan, la reina de les comèdies romàntiques dels anys 80 i 90 i que és a Barcelona per presentar la seva nova pel·lícula, que també ha dirigit. I és que, com ha confessat a Catalunya Ràdio, era l'única manera de crear un personatge femení protagonista que fos atractiu per una dona de més de 60 anys com ella, Marc Garriga.
Meg Ryan, convidada estrella del BCN Film Fest, ens ha dit que l'avorreixen els papers que li ofereixen perquè es nota que els ha escrit algú més jove que no té ni idea de què pensen i senten les dones més grans. El que passa després situa dos personatges atrapats en un aeroport tancat per la meteorologia perquè així es vegin obligats a resoldre vells conflictes. Ha confessat que també és una metàfora de la situació política i social actual als Estats Units, però més optimista és clar que la visió de Civil War, Guerra Civil, la pel·lícula que lidera la taquilla aquests dies.
No és un film cínic, sinó que se situa en un univers on la reconciliació és possible. No importa com de lluny estiguin al principi, perquè l'objectiu és la reconciliació. És una història molt esperançadora.
I per explicar per què ha triat a rodar una comèdia romàntica, ha recordat la directora i guionista amb qui va treballar quan el Harry va trobar la Sally. Tens un e-mail i alguna cosa per recordar. Nora Ephron.
La Nora sempre deia que les comèdies romàntiques són la millor via per parlar dels nostres temps d'una manera que no sigui alliçonadora, sinó divertida, i que permeti millorar el concepte que tenim de nosaltres mateixos. Les seves pel·lícules van tenir èxit comercial, però la crítica no les lloava. Això sí, els sentiments que evocaven han perdurat i molta gent em diu que se les mira quan estan malalts.
L'estrena està prevista per al 17 de maig.
I no deixem el BCN Film Fest.
El sentiment que les dettes, les crèdits, tout ça...
Perquè els grans mals de la societat actual, com el sobreconsum, l'endeutament excessiu o la crisi climàtica, són els temes de Un any difícil, la nova pel·lícula d'Olivier Nakache i d'Eric Toledano, els directors de l'aclamada Intocable. Aquesta pel·lícula s'ha pogut veure ja en aquest BCN Film Fest, Valeria Obreda.
Els directors asseguren que es mantenen fidels al seu estil, per sobre de tot enfocat a la comèdia, un gènere que Olivier Nakache diu que els permet tocar-ho tot.
Donc on va parler de certains sujets.
Tractem temes diferents, però sempre des del nostre ADN, que és la comèdia. Ens inspirem en la comèdia italiana dels anys 60 i 70, en directors com Ettore Scola o Monicelli, que parlen de la societat, però amb un to sempre de comèdia. Nosaltres també ho fem, amagant-nos darrere l'escut de l'humor.
L'èxit que van aconseguir amb Intocable, la pel·lícula en llengua no anglesa més taquillera de la història, no els ha frenat a l'hora de continuar treballant.
On ha decidit continuar?
Vam decidir continuar i aprofitar la llibertat que ens va donar aquesta pel·lícula, perquè des d'aleshores molta gent ens fa confiança. Ens hauríeu pogut bloquejar, però no ha estat el cas. També tenim la gran sort que som dos i és més fàcil avançar.
Quand on est deux, c'est plus facile pour avancer.
La història és una ficció, però personatges i situacions els treuen de la realitat, com l'escena inicial d'una batalla campal per comprar en un Black Friday.
I avui tenim estrenes de plataformes. La seqüela de la sèrie The Good Wife i de la seva continuació, The Good Fight, és la primera d'aquestes estrenes d'aquesta setmana, Montse Mas.
Sí, torna a Movistar Plus el personatge d'Elsbeth Tachioni, una advocada poc convencional que ajuda la policia de Nova York a atrapar criminals. La mateixa plataforma també estrena avui el documental sobre la cantant i ballarina Lola Índigo.
I pels fanàtics del true crime... The Jinx is a six-part HBO s'estrena a HBO Max la segona part de The Jinx, el gafe.
La continuació de la sèrie documental sobre el milionari americà Robert Dust comença quan el protagonista admet que ha assassinat diverses persones. Demà arriba Netflix Bandoleros, aventura, acció i drama situats al segle XIX quan el sud d'Itàlia era terra de bandolers i batalles. I també demà Filmin celebra el dia de Sant Jordi amb tres estrenes relacionades amb escriptors: Tolstoi i Sofia, una pareja, Jean i Baudelaire, i Radical War, dedicat a un dels pares de l'anomenat nou periodisme, Tom Wolfe.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb els dubtes de futur de Xavi Hernández, 3 mesos després de dir que plegava el juny, ara es planteja seguir a la banqueta del Barça un any més.
És el que arriba des de fons de l'entorn de Xavi. El tècnic estaria obert a la continuïtat. Falta saber en quines condicions i què demanarà a canvi Joan Laporta.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça va perdre 3-2 al Clàssic del Bernabéu i amb la temporada blaugrana esportiva pràcticament acabada, el pròxim pas és confirmar l'entrenador. I aquí és on a les últimes hores hi ha hagut un gir de guió. Ramon Salmurri, Xavi Hernández ja es planteja la continuïtat al Barça.
Exactament, el tècnic obre la porta a seguir la temporada vinent assegut a la banqueta blaugrana. Això sí, Xavi tenia un seguit de condicions. Per exemple, setmanes enrere volia fitxatges de cara a la temporada vinent, fitxatges que poguessin fer pujar el llistó de la plantilla i uns fitxatges que Deco es va encarregar de negar-li atesa la situació econòmica del club. Per tant, Xavi està disposat a quedar-se. Ara cal veure quines són les condicions, si és que hi ha condicions, que plantegi el tècnic. Però això és la postura de Xavi. Una altra cosa és la mirada que hi ha dins del club. Joan Laporta sempre ha estat partidari de la continuïtat de Xavi Hernández a la banqueta, però també és cert que hi ha cert desgast al voltant de la seva figura. I ni molt menys és un entrenador que generi consens a la cúpula esportiva del Futbol Club Barcelona. Ara bé, també és cert que el mercat no ha ofert alternatives clares i viables, i això podria obrir la porta a una posició de consens entre Joan Laporta i Xavi Hernández, que s'hauran de reunir els propers dies per veure si finalment es pot concretar la seva continuïtat.
Doncs tot això, aquests dubtes i aquest gir de guió amb el futur de Xavi, del tècnic del Barça, passa l'endemà de perdre el Clàssic i de deixar el Madrid a 11 punts. El Madrid és líder a la Lliga, falta de 6 jornades perquè acabi la competició, i de patir unes decisions arbitrals en aquest partit amb el Madrid que van indignar el Barça.
Fa la sensació, Laia, que la temporada acaba de la pitjor manera possible, amb una derrota al Santiago Bernabéu, amb gol de Bellingham en temps afegit, però a més amb la sensació de maltracte arbitral per part del Futbol Club Barcelona, sobretot per un penal assenyalat sobre Lucas Vázquez a Pau Cubarsí, un altre gol no assenyalat de Lamine a la sortida d'un corner, on sembla que la pilota entra. Hem de recordar que l'estat espanyol a la Lliga no hi ha l'ull de Falcó, i un seguit de decisions, de faltes, de targetes que van indignar el Futbol Club Barcelona, des de Ter Stegen fins al tècnic Xavi Hernández, que no es va mossegar la llengua a la sala de premsa.
Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Mi sensación hoy es de injusticia máxima. Es decir, no puedo engañar a nadie, y menos a la afición. Es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo. Eso es una evidencia.
I a tot això, precisament relacionat amb aquesta injustícia, amb aquesta indignació que ara sentíem de Xavi, que ens explica el Salmurri, el Barça acaba de publicar un comunicat amb declaracions a Joan Laporta, on diu, entre altres coses, que hi ha eines com el VAR que han d'ajudar a tenir una competició més justa i no a l'inrevés. I d'aquesta manera, i amb altres declaracions... Doncs el president, en aquest comunicat que, insistim, acaba de fer oficial el mateix, acaba d'emetre al Club Blaugrana, doncs es confirma aquesta indignació que ara ens explicava el Ramon Salmurri i també ara sentíem de Xavi Hernández aquesta indignació després de les accions arbitrals en aquest clàssic que es va jugar ahir i que el Barça va perdre i que ens va deixar una altra mala notícia, Salmurri, que és la lesió de De Jong.
La lesió de Frenkie de Jong, exactament, esquinça el turmell dret. Recordem-ho, que és el turmell ja afectat per Frenkie de Jong aquesta temporada, que li està donant molts problemes. En principi, seguint el que ha passat fins ara aquesta temporada amb aquest turmell de Frenkie de Jong, no hauria de jugar més aquesta temporada. Ara bé, és cert que fons del vestidor blaugrana no descarten que Frenkie pugui tornar a competir aquest any com la samarreta al Barça.
Doncs estarem pendents d'aquesta lesió de De Jong i ara ampliem una mica més el que us dèiem, eh? Aquestes declaracions a Joan Laporta que us estic traslladant d'aquest comunicat que acaba de fer el Barça. Com a president del Barça, diu Laporta, vull transmetre la insatisfacció que produeix que un dia després d'un dels partits més importants al calendari mundial, el mal ús d'una eina com el VAR ens estigui marcant l'agenda. Com bé sabeu, continua, no he estat mai un gran defensor del VAR, perquè crec que com s'aplica treu espontaneïtat al futbol, però del que sí que estic a favor és que ja que el tenim, es faci servir sempre per evitar errors que podrien originar prendre decisions injustes. I amb aquesta compareixença acaba el president que faig, no només vull recollir el malestar dels barcelonistes per la mala gestió que es va fer ahir del VAR, sinó posar l'accent en que, malgrat que és una eina que porta temps entre nosaltres, segueix provocant confusió i criteris contradictoris segons els partits i l'equip. Com a president del Barça vull destacar també el poder de la nostra competició i subratlla que som una competició reeixida i seguida per milions de seguidors arreu, però no per això podem quedar al marge de la crítica quan la utilització del VAR s'infravalora o infravalora, perdó, la competició. Doncs aquest és el malestar que expressa d'aquesta manera a través del seu president, de Joan Laporta, al Barça, amb aquesta actuació arbitral al clàssic d'ahir.
El Girona té 10 punts d'avantatge sobre el cinquè classificat i que fa que tots plegats, que no s'escaquegi ningú, perquè aquí a la transmissió del Girona cantarem tots plegats la cançó de la Champions League. Una, dues i tres!
Doncs així, d'aquesta manera, l'Eduard Soler i la resta de companys de la transmissió del Girona i del Tot Gira celebraven que el Girona ja és equip europeu segur, que competirà la competició europea la pròxima temporada. Ara l'objectiu continua sent que aquesta competició europea sigui la Champions. Eduard Soler, crec que no et faré cap comentari de
no, és igual,
que hem de sentir.
I espera't.
I espera't, això, i espera't. Però vaja, quines sensacions es viuen avui a Girona amb aquest nou Eurogirona.
En dissabte vam viure una nit d'aquelles que segurament passaran a la història, com les dates dels dos ascensos, el 20 d'abril del 2024 quedarà gravat, el dia que el Girona es va assegurar que jugaria una competició europea amb només 4 anys a primera divisió. Té plaça com a mínim per l'Europa League, però ja fa temps que Girona tenen objectius més ambiciosos i volen jugar la Lliga de Campions. I els resultats d'aquest cap de setmana deixen l'objectiu molt més a prop. Han perdut els dos rivals que li van al darrere, almenys no han guanyat, i a falta de 18 punts en joc, el Girona té 10 punts d'avantatge respecte al cinquè, l'Atlètic Club, que seria el primer que no jugaria a la Champions, i com que també va perdre l'Atlètic Madrid, l'avantatge respecte al quart és de 7 punts. Dissabte, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club s'enfronten entre ells, hores després del partit que el Girona jugarà a Les Palmes. La classificació matemàtica per la Champions no serà aquest cap de setmana, però podria ser el següent. El que tothom té clar ara és que ara, finalment sí, acabarà caient pel seu propi pes.
I a la segona divisió, la 36a jornada es tanca avui amb el Cartagena Oviedo a partir de 8:45, una jornada en què l'Espanyol torna a sortir de les posicions d'ascens directe després d'empatar un contra l'Andorra, Arnau Mercader.
Sí, i és un resultat que no satisfà cap dels dos equips. Amb l'empat, l'Espanyol cau fins a la quarta posició amb 59 punts, a 4 del Leganés líder, però només 2 d'Eibar i Valladolid, segon i tercer, mentre que l'Andorra no surt del descens. El conjunt andorrà es va avançar al marcador amb gol d'Ivan Hill a la mitja hora de partit, mentre que Martin Braithwaite va fer l'empat al 52. El tècnic blanc i blau Manolo González es va mostrar molt crític amb el joc dels pericos.
Perquè no pots fallar a casa. I no guanyar a casa és una cagada com hem fet avui. No hi ha... És que no es pot dir d'una altra manera. Avui has de guanyar. I la primera part no hem fet res per guanyar el partit, no hi ha més. Però sí que penso que necessitem una continuïtat major en el joc, sobretot els partits de casa, ja que fora més o menys estem traient resultats normals o bons, però sí que a nivell de casa necessitem una mica més de continuïtat.
La nota negativa, la lesió del migcampista blanc i blau Nico Belamed, que s'ha fet un microtrencament muscular a l'isquiotibial de la cama esquerra. L'Espanyol ja té els ulls posats al duel d'aquest dissabte contra l'Elx. El conjunt valencià és cinquè a 2 punts dels pericos.
Fem una pausa i quan tornem parlem de campiones.
Catalunya migdia.
I per la mama, un d'aventures.
Llestos.
I per la tieta de detectius.
Fet.
I per la iaia de por, que li encanten.
El més emocionant de Sant Jordi és fer que les millors històries arribin al seu destí. Des de Nissan t'acompanyem en el camí. Bon Sant Jordi.
I ara, a per les roses.
Nissan, condueix històries extraordinàries.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Llibres, roses i la ràdio al carrer, com sempre per Sant Jordi.
Catalunya Ràdio instal·larà l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, la Mariona Escola del Petit Príncep i Ginestà.
I a la tarda seguim la festa des de l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Veniu a veure'ns. Tindrem els exeufòrics, la Sofia, l'Alèxia, protagonista de Maricel, i ens visita Marta Torné.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio també.
Amb el patrocini de Bacus i la col·laboració de Nissan i Òmnium Cultural.
Stephanie Childress dirigeix a l'OBC amb el segon concert per a piano de Chopin i Juliana Diva com a solista.
Serà el 27 i 28 d'abril a l'Auditori i també sonaran les danses simfòniques de Rachmaninov plenes d'elements de la tradició musical russa.
Entrades a auditori.cat.
Nosaltres estem d'aniversari. Tu ho celebres amb un descompte en el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
Jo soc de Ribes, per qui no ho sàpiga.
Tinc la sort de tenir tota la meva gent aquí a prop, família, amics. Sento molt d'orgull per la lluita feminista de ma mare, però et diria que de mon part també. Fins i tot em vaig plantejar deixar el futbol perquè realment no era feliç.
Ara la descobriràs fora del camp. Nits sense ficció, Aitana Bonmatí, a la plataforma 3Cat i a TV3 dimarts a la nit.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Ja ho està celebrant. Adorm la pilota al club. No fa l'atac. Les jugadores dins l'aigua. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I final! Final del partit!
D'aquesta manera, la Maria Guixó narrava el setè títol de campiones d'Europa del Sabadell de waterpolo femení 16-10 davant l'Olympiacos. I, Maria, un altre títol d'un equip per al qual se'ns acaben ja els qualificatius.
Sí, és que estem parlant d'una autèntica bestiesa, la que està aconseguint el Sabadell, perquè ja són 7 les Copes d'Europa
que té el Club Vallesà en 10 finals que ha disputat. La primera va ser el 2011, precisament per Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, a Sabadell, en una final disputada a Can Llong, l'equip va aixecar la primera Copa d'Europa. Després van venir les del 2013, 2014, 2016, 2019, la de l'any passat, 2023, contra el Mataró, i la d'aquest any, amb aquest 16-10 contra l'Olympiacos del Pireu. En aquell equip, en aquell primer Sabadell campió d'Europa, hi havia jugadores que també hi són ara, concretament quatre: la Mati Ortiz, la Maica García, la Judit Forga i la que sentim, la Laura Ester.
Crec que és molt especial. Al final hem creat un grup màgic, que som una família, i poder jugar amb elles dintre l'aigua, que tant és la perfecció, poder guanyar per segon any consecutiu una Copa d'Europa, jo crec que és una cosa increïble.
Amb aquestes 7 Copes d'Europa, el Sabadell se situa ja a només un títol de l'Horizonte de Catània, que domina el palmarès històric de la competició amb 8 Champions.
Un altre equip que hi va aixecar un títol també és el Palau de Plegamans, un títol que els ha costat, la Copa d'Hoquei Patins, a la 5a final, la 4a de seguida. Les vallesanes van estrenar-se a la competició després de superar el Telecable Gijón als penals. Tadej Pogačar segueix fent història i ahir va guanyar la Lieja-Bastogne-Lieja per segona vegada. Isaac Vilalta, és el 6è monument d'un ciclista que va camí de rècord.
Sí, exacte, i que fa que cada vegada comparem més amb Eddy Merckx per la seva voracitat i també la varietat de les victòries. Sense anar més lluny, Pogačar ja ha guanyat 6 monuments, com deies, clàssiques d'un dia. Aquest any ha guanyat la Volta a Catalunya, una prova d'una setmana, i el seu proper objectiu és el Giro d'Itàlia. Ahir va guanyar la Lieja, en un dia molt emotiu per ell.
Tot el dia ha estat molt emotiu per mi. M'he passat el dia sobre la bicicleta pensant en la mare de l'Urska, que va morir just fa 2 anys, i vam haver de tornar a casa. I l'any passat, quan vaig caure aquí, i em vaig trencar la mà. Per tant, han estat 2 anys molt difícils en aquesta cursa. Avui he corregut per la mare de l'Urska i per això estic molt content.
Victòria en solitari per davant de Bardet i Van der Poel. Pogačar té 25 anys, suma 70 victòries i d'entre els monuments ha guanyat la Lieja, el Tour de Flandes i el Giro de la Llombardia. Avui, a partir de les 7, tota l'anàlisi a Ràdio Volta, en què també parlarem de la victòria de Grace Brown a la Lieja femenina per davant de Longoborghini i Vollering, i entrevista profunda amb Luis Ángel Maté, un ciclista molt especial que acaba de tornar de Ruanda.
I a banda de Ràdio Volta, us fem una altra recomanació, perquè just ahir va fer 30 anys a la Copa d'Europa de la Penya, i ja teniu a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT el rellotge que no corre, els rècords que ha preparat l'Ernest Macià al voltant d'aquest títol, Ernest.
Tienes que controlar emociones y nosotros supimos controlar emociones y por esto hemos ganado.
A veure, un moment, ara, Ernest, diem, perdona, torna a començar, sí.
No, doncs això, que ahir al pavelló es va jugar un partit a Badalona entre el Joventut i el Girona, i feia 30 anys, no?, d'aquesta Copa d'Europa que deies del 94, i ens va fer molta gràcia veure els jugadors de l'actual Joventut posar-se la samarreta del 7-Up, que és aquell refresc que patrocinava la penya quan va guanyar la Copa d'Europa. Total, que això li va anar bé als jugadors de la penya, perquè es van empoderar, van guanyar el partit davant d'un bon Girona, 96-90, però ahir les cares, diguem-ne, els flaixos, enfocaven sobretot les cares d'aquells jugadors que fa 30 anys, entre ells Jordi Villacamp, el germà Jofresa, etc., que van aixecar aquella Copa d'Europa. No hi era Zeljko Obradovic, amb qui vaig poder parlar per aquest rècord.
Tienes que controlar emociones y nosotros supimos controlar emociones y por esto hemos ganado y hemos sido campeones. Siempre es así, un partido final siempre es difícil y tienes que encontrar camino para que puedes venir en últimos minutos con posibilidad de ganar el partido.
Doncs bé, Lai, aquest cap de setmana la penya somriu perquè ha guanyat, però està un pèl lluny del playoff, està 2 victòries. El Manresa, tot i perdre, ha vist com han perdut els seus rivals directes i segueix 8è, ha perdut Baskonia, per exemple. I el Barça, doncs, el fet d'haver guanyat li permet consolidar-se 3er i veure com València, Tenerife, Gran Canària perden i ja estan a 2 victòries.
I una punt més de bàsquet, l'Uni Girona baixa de Laura Penya per temps indeterminat. La base maresmenca ha explicat en un comunicat que atura la seva activitat provisional perquè ja fa anys que alguna cosa dins seu, diu, no està bé i no li permet fer i gaudir el que més l'apassiona. I a l'inici de la informació esportiva us parlàvem del Barça, després del clàssic, d'aquesta derrota, de la indignació que hi havia al club laurana i de les declaracions de Joan Laporta. Us hem llegit el comunicat del Barça, però ara ja podeu escoltar aquestes declaracions que ha fet el president del Barça. Sentirem un primer fragment d'aquestes declaracions on parla precisament d'aquests errors arbitrals.
Com a president del Futbol Club Barcelona, vull transmetre la insatisfacció que produeix que un dia després d'un dels partits més importants del calendari mundial, el mal ús d'una eina com és el VAR ens estigui marcant l'agenda. Com bé sabeu, jo no he estat mai un gran defensor del VAR perquè crec que, com s'aplica, treu espontaneïtat al futbol. Però del que sí que estic a favor és que, ja que el tenim, s'utilitzi sempre per evitar errors que podien originar prendre decisions injustes.
Diu Laporta que demanaran imatges i faran accions judicials.
Requerirem d'una manera immediata el Comitè Tècnic d'Àrbitres i la Federació Espanyola de Futbol per tal que ens facilitin totes les imatges i àudios que va generar la jugada. Culers, si un cop analitzada aquesta documentació el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada, que és el que pensem, endegarem totes les actuacions oportunes per revertir la situació sense descartar, evidentment, les accions judicials que calguin.
I afegim, entre aquestes accions judicials que calgui, demanar la repetició del partit. Atenció, és el que a aquesta hora diu el Barça, que no descarta demanar la repetició del clàssic del Madrid-Barça. Seguirem tota la informació a Catalunya Ràdio, també al Tot Costa, a partir de les 7. Ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia.